Bona tarda a tothom. Comencem el segon trimestre i després d'aquesta parada per les festes de Nadal, que esperem que us hagi anat a tots molt bé, com vam retrobar avui aquí. Comencem, com sempre, amb les informacions de l'aula. Dir-vos que ja us hem enviat per mail i per WhatsApp doncs, que tenim preparades tres sortides properament i ja estan obertes les inscripcions. Són tres sortides matinals, que són una el dijous de la setmana que ve, dia 22, que farem un itinerari per Barcelona, el gòtic civil català dintre muralles del segle XIV. És un itinerari de caminar d'un parell d'hores de durada. Després tenim el 5 de febrer una sortida al Palau Martorell per veure una exposició sobre Sorolla. Això no estava dins del tríptic perquè ho hem programat més tard. I també doncs, tenim el 19 de febrer una visita guiada a l'exposició Mercè Rodoreda un bosc que està en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Són tres sortides matinals que anirem en tren perquè és molt centre de Barcelona i és millor més avinent anar amb el tren que anar amb un autocar. Tenim les inscripcions obertes per qui vulgui. Recordar-vos, no perdem el recordatori que fem cada setmana, els mòbils, si us plau, amb silenci, si us plau. I bé, i en la conferència d'avui, que tenim el Joan Anton Català Amigó, que potser ja no caldria ni que el presentéssim perquè ha vingut altres vegades i ja forma part dels professors habituals de la nostra aula. Ell doncs, és un divulgador, científic, escriptor i consultor. És llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona i es va especialitzar en Química Quàntica. Té també un màster en Astronomia i Astrofísica. És col·laborador habitual de l'Observatori Fabra i també és membre de l'Agrupació Astronòmica de Barcelona. Segur que molts de vosaltres també l'heu sentit i el coneixeu perquè participa molt en mitjans de comunicació, premsa, ràdio i televisió. Actualment condueix com la secció setmanal, jo sóc una fidel oient, ja l'he dit abans, cada setmana l'escolto, el programa setmanal de La Terra és Plana dins del programa del suplement de Catalunya Ràdio, que és cada setmana els diumenges al matí. Si algú no el coneix, us ho recomano perquè val molt la pena. És autor de diversos llibres, no els anomenarem tots perquè n'hi ha molts, però tenim un de l'any 2016 que es diu Retrats d'un univers sorprenent, un altre el 2018, 100 qüestions sobre l'univers, un altre que és Guia d'observació del cel per nois i noies, publicat el 2019, 100 històries de l'aventura espacial, publicat el 2020, una breu i exagerosa història de la vida, el 2021, Geopolítica de l'espai, el 2023, i també un altre llibre publicat que es diu Hi ha algú allà fora, del 2025, i ara ens ha dit com a primícia que té, doncs, sortirà aquest llibre públic, ja està publicat i sortirà properament, que és L'eclipsi del segle. Justament és el títol de la conferència d'avui. Per tant, doncs, moltes gràcies, us deixem amb Joan Anton Català, que segurament ens explicarà l'esdeveniment científic més important d'aquest any, no? Moltes gràcies.
Molt bé. Hola, hola, em sentiu bé? Que bé. Mercè, gràcies per la presentació i per convidar-me, gràcies a tots, per convidar-me. Gràcies per venir. Jo sempre dic que seria molt trist parlar sol, per tant, gràcies per venir i permetre'm explicar cosetes, d'aquestes que a mi m'emocionen des que era petit. A veure, que a mi m'emocionin per vosaltres no té cap mena d'importància, però a mi m'agradaria que vosaltres també us emocionessin algunes d'aquestes que expliquem. I, bueno, avui és l'eclipsi del segle. L'eclipsi del segle és aquest eclipsi que tenim el 12 d'agost de l'any vinent. Suposo que ja és una data que tenim reservada a l'agenda. De l'any vinent, no, d'aquest any. Jo encara visc el passat. No he acabat de passar l'any. D'enguany, 12 d'agost d'enguany. Suposo que teniu la data reservada. Molt bé. Ara la Mercè ho deia, això és primícia perquè acaba de sortir de la impremta, encara no és a llibreries, però això serà a llibreries, aquest llibre que veieu aquí, serà a llibreries a final d'aquest mes i farem la presentació amb el Roger Escapa, formal del llibre a Barcelona el 26 de febrer, que ha escrit aquesta guia per donar informació a la gent de com han de veure, on s'ha d'anar a veure, com s'ha d'anar a veure horaris, com fotografiar-lo, etc. Avui farem moltes, valvem algunes d'aquestes coses, però molta més informació estarà en aquest llibre. 12 d'agost d'enguany. Segurament algú de vosaltres pot haver vist algun eclipsi anterior de sol. Probablement, dic jo, probablement serà parcial si no s'ha mogut d'aquí, perquè, home, per haver vist un total us hauria de remuntar l'any 1905. 1905 és el darrer eclipsi total de sol que vàrem tenir a Catalunya. Si us perdeu el del 12 d'agost, pot passar, però que sapigueu que si us el perdeu, haureu d'esperar fins l'any 2180. Per tant, vosaltres mateixos. Estem parlant d'un esdeveniment tremendo, de masses. Ara ho explicaré, però penseu que els eclipsis de sol, que ara veurem què són, els eclipsis de sol han existit sempre, durant tota la història del sistema solar. I des que l'home és home, hi ha hagut, evidentment, eclipsis totals de sol. Però eren fenòmens continguts en el lloc, ara ho veurem a la geografia, i anava a veure un determinat nombre de gent, però som al segle dels mitjans de comunicació de les xarxes socials i d'internet. Aquests esdeveniments s'han convertit en de masses, milions de persones que es desplacen als llocs on hi ha eclipsis totals de sol per veure aquest espectacle. Si no heu vist mai un eclipsi de sol, que es pot anar a viatjar als llocs, jo el darrer que vaig veure és el del 2017 als Estats Units amb la família, si mai no heu vist un eclipsi total de sol, és una cosa que no es pot explicar, de debò, l'heu de viure. Jo sempre diria, com a mínim has de viure a la vida si pots un eclipsi de sol. I aquest tenim la sort que és a casa nostra. No cal agafar un avió i fer 12 hores de vol, anar a llocs remots del món per anar-los a veure. El tenim aquí. Només que sapigueu, i em sap greu dir-vos això en el lloc on sóc avui, a Arenys, però que sapigueu que si voleu veure l'eclipsi total haureu de baixar a les meves terres. Haureu de venir a Tarragona. Clar, perquè diríem, ara també ho veurem, per veure'l de manera total, que és quan el sol s'oculta del tot i es fa de nit, que és una cosa tremenda, és que no es pot explicar, per veure-ho així, això és pel sud de Lleida, heu de fer una línia imaginària que va de Lleida cap a Vilanova i la Geltrú, cap al mar, doncs tot el que vagi per sota fins a la ciutat de València, allò serà total. Per tant, comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre, nord del País Valencià, Castelló de la Plana, fins València i Balears. I tot això serà total. Però anem al tema. Eclipsi total de sol. Després us explicaré què són, com es formen, però primer us vull donar un context històric. Intentem imaginar el que devien experimentar els nostres avantpassats quan se'ls feia de nit. Quan de sobte, a ple dia, el sol desapareixia. Intentem només imaginar, si ja se m'estan posant els pells de gallina a mi, recordant com es viu un eclipsi de sol, no vull ni imaginar què devien pensar, no? I què pensaven que eren els déus, evidentment, perquè la humanitat sempre hem posat els déus per explicar les coses que no podíem explicar. I això eren els déus. I no només eren els déus, sinó que eren els déus temibles. Eren els déus emprenyats. Havíem fet alguna cosa dolenta, havíem fet alguna de grossa, un pecat gros, i els déus estaven molt emprenyats i ens ocultaven el sol. I això ha marcat batalles, guerres, regnats, moltíssims. Tenim registres històrics, per exemple, que ens expliquen que els pobles de Babilònia, això fa més de 4.000 anys, que és per cert d'on ens ve la cultura de mirar el cel. Bueno, si és que encara conservem cultura de mirar el cel, perquè lamentablement el mirem molt poquet, no? Anem pel carrer, que anem mirant, ja ni ens mirem a la cara, mirem cap avall els mòbils, no? Però de tant en tant sí que mirem amunt, doncs aquesta cultura de mirar amunt ens ve dels pobles de Mesopotàmia. Ells eren grans coneixedors del cel, havien cartografiat el cel. I òbviament ells havien intentat entendre que era un eclipsi del sol. No ho entenien, però els havien també catalogat. I fins i tot havien estat capaços de predir, de fer un cert càlcul futur i dir, hi haurà un altre eclipsi de sol a tal data. I l'encertaven, tenia un mèrit tremendo. Però mireu, què feien? Els déus estaven emprenyats. Quan hi havia un eclipsi de sol, agafava el rei que hi havia en aquell moment, s'amagava i agafaven un substitut. I el posaven en lloc del rei. Per si de cas. Que sapigueu que quan acabava l'eclipsi, ja havia passat l'eclipsi dies després, o mesos després, o setmana, no ho sé, quan ja havia passat el perill, els seus astròlegs consideraven que havia passat el perill, el rei tornava i treien el substitut. Però el substitut que havia viscut com un rei, mai millor dit, no?, durant unes setmanes, el sacrificaven. Perquè clar, no podia ser això, només hi havia un de rei. Ells pensaven, per tant, que era mala estrogança. Cunilius de Sol era mala estrogança. Tenim registres de batalles que s'han aturat en el moment de la batalla per un eclipsi de sol. Això és atzar, fortuna total, és a dir, casualitat, no? Batalles en què els dos contrincants, els dos exèrcits, els Sifadami, es queden totalment parats, totalment impactats, pensen que allò és un missatge diví i decideixen aturar la batalla per tornar cap als seus punts d'origen. Això, hi ha algunes batalles que tenim de fortuna, de totalment casualitat. Us parlaré també avui dels eclipsis de lluna. No tenen res a veure amb l'espectacularitat d'un eclipsi de sol, però ja que som parlant d'eclipsis, avui també us parlaré de quina és la diferència entre un eclipsi de sol i un de lluna. I aquest és un dibuix de Cristóbal Colón, el tio, bueno, sabem que va fer cosetes bastant criticables, eh? Amb tots els conqueridors espanyols que varen anar cap allà, molt respecte no van demostrar per la cultura en general, ni la llengua, ni la cultura, ni la regió, ni res, jo diria que res d'allà, no? Van ser directament uns conqueridors. Però el tio va ser molt hàbil. Crec que era en el seu quart viatge, si no recordo malament, en el quart viatge, ell havia aconseguit que els pobles indígenes els donessin queviures, menjar i aigua. Però alguna cosa no devia fer gaire bé, que els indígenes van dir prou, fins aquí, a partir d'ara t'espaviles, no et donem més menjar i més aigua. I el tio sabia que en uns dies hi hauria un eclipsi de lluna. Ell ho sabia perquè ja això estem al segle XV i per tant eren capaços de predir, XV-XVI, estaven capaços de predir els eclipsis de lluna. I els hi va dir als indígenes, que pobrets no tenien ni idea d'això, els hi va dir, si em maltracteu de la manera que m'esteu maltractant, faré que la lluna s'apagui la setmana que ve tal dia. I així va ser. I així és com va aconseguir que de seguida, no, els indígenes tornessin a donar-li queviures. Tot això us ho explico pel context aquest diví, no d'una cosa estranya, tant els de sol sobretot, però també els de lluna, com una cosa estranya que eren els déus, això, que s'havien enfadat per alguna cosa. I tots recordem a Tintín, home, en el temple del sol, eh? A Tintín al temple del sol, que és capaç, que salva la vida, perquè el tio també sap que quan és a punt de ser cremat pels inques, aquell dia, en aquella hora, hi haurà un eclipsi total de sol, i ell ho diu, i en aquell moment diu que els déus s'han enfadat i els inques li perdonen la vida. Molt bé. Els eclipsis de sol, que ara us explicaré què són, també, a part d'un tema històric, emocionant, de pensar això que eren els déus, tenen una importància, han tingut a la nostra història, una importància científica molt important. Per exemple, molt destacada, per exemple, aquest home, Albert Einstein, a començaments del segle XX, ell va crear, que avui no va deixar la conferència, només dono el titular, va crear la relativitat general. La relativitat general, entre moltes altres coses, diu que la llum ja em diràs tu, no? Que la llum, quan troba alguna cosa, quan troba una cosa que té massa, una cosa que pesa, un objecte molt gros ha de ser, la llum es desvia. La gravetat d'aquest objecte és capaç de fer que la llum, bum, 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 es desviï. Una cosa tremenda, perquè dius, com dimonis s'ha de desviar la llum? Si la llum no és res, la llum és una cosa, és una ona, com desviarem? Ell va predir que sí, però com comprovar-ho? Doncs ho van comprovar d'aquesta manera. L'any 1919 hi va haver un eclipsi total de sol. I va haver científics, això no ho va dir Einstein, aquesta comprovació, no va dir feu-la, però hi va haver científics que van dir, ara la farem, per comprovar la teoria d'Einstein. I van agafar un eclipsi de sol i van fer el següent. Imaginem un estel, aquest estel d'aquí. Això és el sol, res d'aquí està dibuixat a escala. Aquest és un estel. Òbviament, aquest estel no el podem veure, perquè és de dia i tenim el sol que ens encega. A més és de dia, no veiem els estels. Però, aprofitant que el sol s'amagarà, perquè és el moment just d'un eclipsi total, sortiran els estels, que és el que us explicaré que passarà el 12 d'agost. Es farà de nit, i sortirà al ple dia, al vespre, i sortiran els estels. Vale. Segons la situació d'aquest estel, no el podrem veure. Tot i que es faci de nit, no el podrem veure, perquè tot i que el sol s'oculti, el sol continua aquí, només que la seva llum està ocultat. Si aquest estel se situa al darrere del sol, des de la Terra no el podrem veure, el sol ens el tapa. Torno a dir, tot i que el sol estigui apagada la seva llum, però el sol hi és, ningú ho ha fet, desapareix el sol ens està tapant aquest estel. Però què passa si jo miro aquest estel i resulta que en lloc de no veure'l, el veig, i el veig aquí? Ah, s'ha desplaçat la llum de l'estel per arribar a la Terra, s'ha corbat. És una llum que la gravetat del Sol ha desviat, ha fet que la llum faci això. De manera que quan jo miro l'estel, en realitat el veig aquí, projectat aquí al cel, quan en realitat és aquí, no l'hauria de veure, i tot això el veig, perquè la seva llum s'ha desviat, de manera que jo miro el cel i el que estic veient és aquest raig de llum que m'arriba, que si el projecto, veig aquest estel. Això és el que es va fer l'any 1919, va funcionar perfectament i va convertir Einstein en famós en aquell moment, perquè ell havia predit que la llum es desviava. Això només, també ho suposo com a exemple de que no només els eclipsis de sol a nivell històric han funcionat per donar-nos emoció, que sí, també han funcionat a nivell científic, en moments molt concrets per marcar esdeveniments molt importants. El fet que tinguem eclipsis de sol és una casualitat, és un regal, però una casualitat afortunada, perquè dius, un moment, ara explicarem que un eclipsi de sol passa perquè la Lluna, el disc de la Lluna, passa pel davant del Sol i ens el tapa. Però dius, com? Que la Lluna ens tapa el Sol? Però si el Sol és enorme, i la Lluna és molt petita, comparada amb el Sol, no? La Lluna és més petita que la Terra. En canvi, el Sol és molt més gros que la Terra. Penseu que dins del Sol li podríeu posar 1.300.000 Terres. És enorme. Com pot ser que la Lluna tapi el Sol? És una casualitat. Resulta que des de la Terra, ateses les distàncies que hi ha entre Terra i Lluna i Terra i Sol, que està superlluny, aquestes són les mides en què veiem el Sol i la Lluna. Exactament iguals. És tremendo. És un regal de la natura. És una casualitat. No tindria per què ser així. Si la Lluna estigués una mica més lluny de la Terra, la veuríem més petita que el Sol. Però la tenim just perquè pugui tapar totalment el Sol, perquè quan hi ha un eclipsi de Sol, que ara ho veurem, passi per davant del disc del Sol i pam, l'oculti del tot. És una absoluta casualitat. Casualitat. El Sol és 400 cops més gros que la Lluna, però la Lluna es troba 400 cops més a prop de nosaltres que el Sol. I això fa que tinguin la mateixa mida aparent vistos des de la Terra. Això és el que ens permet que hi hagi eclipsis de Sol. Això és un eclipsi de Sol. Un eclipsi de Sol funciona d'aquesta manera. Res, torno a dir, res del que hi ha dibuixat aquí està a escala. Res està a mida, tot està molt exagerat, perquè ho puguem veure. Aquí tenim el Sol, la Terra i la Lluna. Això és eclipsi total de Sol. L'eclipsi total de Sol es produeix quan la Lluna, amb la seva òrbita, que és l'òrbita de la Lluna, se situa entre nosaltres i el Sol. Per tant, la posició és, l'ordre és Sol, Lluna, Terra. Això és un eclipsi total de Sol. Sol, Lluna, Terra. De manera que el que fa la Lluna ens projecta una ombra. Clar, com que aquí tenim la lluminària, tenim el Sol, il·lumina, la Lluna projecta una ombra en un punt determinat de la Terra, en aquest circulet. Aquí és on hi ha un eclipsi total de Sol. En aquest moment, els habitants de la Terra o els turistes que hagin anat aquí i s'hagin situat exactament aquí, estaran veient un eclipsi de Sol. És a dir, no estaran veient el Sol il·luminat, perquè la Lluna els hi està ocultant. Els hi està ocultant i se'ls hi haurà fet de nit i no veuran el Sol. Aquí dins. Estaran veient això, que és una de les fotografies que vaig fer en l'eclipsi del 2017 als Estats Units. Això que estem veient és el disc de la Lluna que s'ha col·locat per davant i ens ha tapat el Sol. El Sol deduïm on que hi és aquí, perquè aquí veiem la llum que s'esmicola, que s'escapa pel darrere, però el Sol no el veiem directament, perquè ens l'està tapant la Lluna. Però això, i això és molt important perquè anirem explicant, només és aquí, només és en aquesta petita regió on cau l'ombra. Perquè si tu no et trobes aquí i et trobes aquí, estàs veient això d'aquí. Estàs veient un eclipsi parcial. T'has col·locat en un lloc en què l'alineació no és perfecta, en què no està en una línia perfecta, Sol, Lluna, Terra, el lloc on tu estàs, sinó que estàs una mica més mogut. De manera que el disc de la Lluna no arriba a ocultar del tot el Sol. L'oculta, comença a menjar-lo, com aquí, en aquesta fotografia, però no acaba de tapar-lo del tot. Això és un eclipsi parcial. Per tant, fixeu-vos, hi ha aquí una primera dificultat del que parlarem del 12 d'agost, o de qualsevol eclipsi total de Sol. Si tu vols veure un eclipsi total de Sol, has de saber no només el dia, no només l'hora, el lloc, has de saber a on has d'anar, a on dimonis de la Terra has d'anar per veure aquell eclipsi de Sol. Penseu que cada any tenim dos eclipsis de Sol, com a mínim, al món, totals. Com a mínim dos. Però què passa? Que clar, la Terra és molt grossa i coberta per oceans. Aquest exemple que he posat aquí, malament, malament, eh? Si el volem anar a veure, perquè això és el Pacífic, al mig de l'oceà Pacífic. Clar, molt difícil de veure. Per això és tan important el del 12 d'agost, perquè es produeix al ple continent, a Europa, a la península Ibèrica i a Catalunya. Això és un eclipsi de sol. Aquí hi ha una altra simulació del que és l'eclipsi de sol. És el mateix, eh? El sol, la lluna, la terra. I el sol queda ocultat en aquesta part d'aquí. Això són fotografies que ens expliquen quants tipus d'eclipsis de sol hi ha. Aquest ja l'acabem de veure. És el total, és aquest que us deia. Ens hem situat al lloc correcte, al dia correcte, a l'hora correcta, pum. I al disc de la lluna ens s'ha ocultat el sol. Per tant, el que veiem aquí és la lluna, que la veiem fosca, al darrere es troba el sol. El parcial, també l'hem vist. El parcial és quan ens hem situat en un lloc de la Terra on no hi ha una alineació perfecta. És el que passarà aquí a Arenys de Mar, el 12 d'agost. El 12 d'agost, si no us moveu d'aquí, no hi ha núvols, veureu un eclipsi parcial. Veureu això, però molt més exagerat. Veureu això supertapat. Vale? Veureu això, uah, quasi, quasi com un total. Un trosset de sol molt petit, molt bonic, però res a veure amb un total. No es fa de nit, no surten els estels, no baixa la temperatura, no tornes boig, no deixen de cantar i volar els ocells. És brutal, eh? Després en parlarem de l'eclipsi de sol. I aquest és un eclipsi especial de sol que es diu anular, perquè fa com un anell, veieu? Fa com un anell. I és que en aquesta mena d'eclipsis, això torna a ser la lluna, el disc de la lluna, que oculta el sol, però no el pot ocultar del tot. Dius, un moment, no havíem quedat que la lluna tenia la mida perfecta per ocultar del tot el sol? Ja, però com que sabem que la lluna, la seva òrbita al voltant de la Terra no és un cercle perfecte, hi ha vegades que la Lluna es troba una mica més a prop de la Terra, i per tant la veiem una mica més grossa, i alguns cops que la Lluna es troba una mica més allunyada de la Terra, vol dir que la veiem una mica més petita. Si resulta que quan es troba una mica més allunyada de la Terra fa un eclipsi, no té la mida suficient per ocultar del tot el Sol. I això els anomenem eclipsis anulars, per la forma aquesta, la figura d'anell. Venen a ser uns totals, però la Lluna és una mica més petita. L'estem veient una mica més petita. Això són els tipus d'eclipsi total de sol que hi ha. Aquí hi ha l'exemple que us he posat perquè veieu això de la Lluna. Aquesta és la mida de la Lluna quan la tenim a prop. Aquesta és la mida de la Lluna quan es troba a la part de l'òrbita més allunyada. És aquesta diferència de mida el que fa que pugui haver-hi totals o de tant en tant anulars, que és quan la Lluna és no suficientment grossa com per ocultar del tot el sol. Val? Això és un exemple, és una composició fotogràfica que vaig fer de l'eclipsi del 2017, de com progressen els eclipsis de sol, i el que veurem a Catalunya el 12 d'agost. Els eclipsis de sol sempre comencen, òbviament si no hi ha núvols, sempre comencen amb el sol tranquil·let i destapat, evidentment. I a poc la Lluna comença a cobrir. El disc de la... és tremendo quan penses el que està passant. És la Lluna que està passant, tu no la veus. Però la Lluna s'està acostant, la Lluna et va dient, sóc a punt d'ocultar el sol, no ho saps, o sí que ho saps, però espera, que ara te n'enteraràs de tot això. I la Lluna es va movent i comences a notar, aquí, comences a notar que comença a menjar el sol, aquí, al disc de la Lluna, al disc de la Lluna, al disc de la Lluna, i va progressant, i cada cop va ocultant més i més i més sol. Això durarà una hora, després us diré horaris, aproximadament durarà una hora. La part parcial de l'eclipsi. Si t'has col·locat, si has anat a Falset, a Tarragona, a Amposta, a Castelló, a Palma, és a dir, a Lleida, si t'has situat en llocs on l'eclipsi serà total, aniràs acostant, pum, fins que tindràs el moment del clímax absolut, l'eclipsi total, que és això que esteu veient. En l'eclipsi total, us deia, la temperatura baixa, 12 d'agost, la temperatura baixarà tant que necessitarem jaqueta durant aquells instants. Mirarem el cel i no ens creurem el que estem mirant. Per molta ciència, per molt que haguem llegit, per molts que haguem vist, mirarem el cel i ens quedem embadalits, la boca oberta. No pot ser això, és increïble. Es fa de nit, però és una foscor especial, no és una nit típica, és una foscor amb una mica de llum, és molt especial, una llum molt especial. Us deia, els ocells deixen de cantar i deixen de volar, es queden totalment desorientats. Els gossos i els gats es tornen bojos, directament, també, es desorienten tremendament i les persones ens tornem boges. Absolutament. Eh? És tan emocionant. Aquest moment d'aquí és l'únic moment, en parlarem molt a mitjans de comunicació, és l'únic moment en què tu pots mirar sense protecció. Tota aquesta part d'aquí, la part parcial, necessites ulleres homologades. Res d'ulleres de sol d'aquestes d'anar pel carrer o conduir. Res de vidres fumats d'ampolles fosques. Res de radiografies. Us faríeu creus de la quantitat de maneres que hi ha de perdre la vista. Res, invents del TVO. No feu cas de cap invent del TVO. Us esteu jugant la vista. Penseu que, a més, el sol, la llum del sol és tan potent, ens perfora, ens malmet directament la retina, però resulta que la retina humana no té terminacions nervioses que provoquin dolor. De manera que no pots no notar dolor i estar-te cremant la retina. I les lesions de retina moltes són totalment irreversibles. Cada any hi ha gent que perd la vista a la Terra. Cada any, per mirar el sol de manera directa. No feu bestieses. Unes ulleres homologades costen 2-3 euros. És que no paga la pena jugar-se la vista quan estem parlant d'una cosa d'així. Se'n vendran moltes, ja parlarem d'on les heu de comprar, qualsevol botiga d'astronomia, òptiques, són vidres especials, són de cartolina, són ulleres de cartolina molt barates, però en uns vidres especials per poder mirar. Això és el que necessitarem durant tota aquesta part i el que necessitareu aquí a Arenys durant tota la durada de l'eclipsi, perquè no tindreu total si no us heu bellugat d'aquí. Si aneu a un lloc on sigui total, aquest punt és l'únic en què us podreu treure les ulleres i mirar l'espectacle a ull nu. Tremendo, perquè clar, el sol s'haurà apagat. Va, és una passada. Després us passaré. Sí, després... No, és que no hi ha paraules. Un vol explicar-ho i és que no, és impossible d'explicar. És impossible d'explicar. Això dura la part aquesta, aquesta part de la totalitat és efímera. Com tot el bo dura poc, no? És efímera. Efímera vol dir que, després ho veurem, en funció del lloc on tu t'has situat geogràficament, durarà una mica més o molt poquet. Per exemple, si tu t'has situat entre Amposta, després ho veurem en un mapa, entre Amposta i Castelló, de la Plana, si tu t'has situat allà, aquesta part, la totalitat, durarà 1 minut i 36 segons. Si tu has anat a Tarragona, la ciutat de Tarragona durarà 1 minut. A la ciutat de Lleida durarà 30 segons. I així, en funció dels llocs on tu et situïs, dura més o menys. Però el màxim és 1 minut 36 segons. Posem un minut i mig per fer-ho rodó. Direu, que poquet! Sí, però els vius tan intensament, aquell minut i mig és impagable. I si són 30 segons, són 30 segons. I si són 15 segons, són 15 segons. Després veurem el mapa, Després veurem el mapa. Un cop passa això, tu estàs allà flipant totalment, sense ulleres, la boca oberta, amb els teus amics, els teus familiars, ni tu creus el que estàs veient, i de sobte, pumba, la lluna, que no s'ha aturat, la lluna va fent, la lluna s'ha mogut així, en aquestes fotografies la lluna s'ha anat desplaçant així, i ha anat ocultant el sol. Aquí ja l'ha ocultat del tot, però la lluna continuarà movent-se cap aquí i destapa, comença a destapar el sol. En aquell moment, pumba, de seguida tornes a posar les ulleres de protecció, es fa de dia, però es fa de dia en un moment. Han encès la llum, pah, de sobte. I a poc, durant una hora més, la part segona de l'eclipsi. La part parcial en què la lluna continua desplaçant-se i descobreix, destapa el sol. Això dura, per tant, una hora, aproximadament, un minut i mig, 30 segons en funció del lloc on et trobis i una altra hora aquesta part. Aquesta i aquesta amb protecció. Aquesta sense cap mena de protecció. Mireu, aquesta és una fotografia, si tiro un moment enrere, us deia, hi ha un moment que és espectacular, bueno, tot és molt espectacular, però hi ha un moment especialment espectacular, que és quan dius, ara, estàs mirant amb ulleres aquesta part d'aquí i està arribant aquesta part d'aquí i veus que, oh, és a punt, és que res, li queda res, veus un filet de sol, dius, ja. En aquell moment passa això, flash. Hi ha com un flash de llum molt potent que es coneix com l'anell de diamants. Aquesta fotografia, per raons òbvies, es diu anell de diamants, no? Això és l'últim raig de llum del sol que aconsegueix escapar-se abans que la lluna Kumba doni el total, abans que arribi aquest moment. Això és un moment, és un flash de llum. A simple vista costa molt de veure'l, en fotografia el captes, perquè si saps com fer-ho. A la guia en parlo, de com fotografia eclipsis. Taca, 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 estàs fotografiant i pots enganxar aquest moment, que és un moment, això, l'últim llum, raig de llum que aconsegueix sortir del sol abans que la lluna el tapi tot. Molt bé, ara us passaré un vídeo molt curtet. Quan vàrem anar a veure l'eclipsi del 2017 als Estats Units, amb la meva família, vam haver d'improvisar molt, en fi, vam dormir al desert, tot el que vulgueu, però arriba el dia, i afortunadament el vàrem poder veure, va ser molt emocionant. Jo estava pendent de fer fotografies i estava pendent de preparar la crònica per mitjans de comunicació de Catalunya, que em demanaven la crònica de l'eclipsi. Però la meva filla petita, tinc dues filles, la Sílvia, que en aquell moment, 2017, tenia 16 anys, ella li vaig donar la càmera de vídeo, li vaig dir, Sílvia, fes vídeo tu, fes vídeo, jo no puc estar fent vídeo, fes vídeo i sobretot m'interessa que captis l'entorn, que captis l'ambient, els sons de la gent, no sé, tot això. Ara us passo el vídeo, un fragment molt curt, li he tret el so, després us explicaré per què li vaig haver de treure el so. Evidentment veureu que la càmera es mou, és la meva filla de 16 anys, en un moment super emocionant, ja us dic, el moment de l'eclipsi total de sol. Aquí el sol no es veu, però ja està sent ocultat per la lluna. La meva filla intenta captar la quantitat de gent que estàvem allà. Fixeu-vos, ara la lluna està a punt d'ocultar, es va fent, aquí es veu, està a punt de fer-se fosc. Ara en algun moment ja es farà pràcticament fosc. Aquí estem ja amb el sol tapat. Fixeu-vos, se li escapa la càmera, intenta fer zoom, està molt nerviosa, torna cap avall per veure la gent. Mireu el tipus de llum, s'ha fet fosc però hi ha com una mena de llum, aquest sóc jo, aquí fent fotografies. Per què vaig treure el volum? Perquè mireu, la idea, Sílvia, sisplau, recull els comentaris de la gent, perquè m'ho demanaran per Catalunya Ràdio, m'haig de connectar el dia següent i em demanaran la crònica i els hi passaré l'àudio. Abans me'l vaig escoltar jo, no puc passar aquest àudio, no el puc passar, cada paraulota. La meva filla de 16 anys, perquè clar, era un moment tan animal, tan espectacular, que va dir cada cosa, que dic, i els imatges de Catalunya Ràdio us passaré imatges, jo us passo la crònica, ens connectem i us explico, però l'àudio no us passo res, no puc passar cap àudio. Mireu, us deia, els eclipsis de sol t'has de situar, són molt difícils de veure. Mira, aquest és un exemple, per exemple, aquest és l'eclipsi de sol del 16 de febrer del 2045. Això és l'ombra, a on es projecta l'ombra. Per veure aquest eclipsi total, com a total, m'haig de situar aquell dia, en aquella hora, sobre d'algun d'aquests punts de recorregut. Per això són tan difícils de veure els eclipsis de sol. Perquè només passen a llocs molt determinats de la Terra. I tu t'has de traslladar, imagineu-vos aquest. T'has d'agafar un vaixell i posar-te a l'oceà Pacífic, de l'Índic, es deia l'Índic, perdó, i després el Pacífic, i a lo millor aquí, en aquestes illes d'aquí, potser Hawaii, que Hawaii deu estar per aquí, no ho sé, són molt difícils de veure. Us deia, cada any hi ha dos de totals de sol, però, vés-los a buscar. La Terra és coberta en un 70% per oceans. La diferència sobre el del 12 d'agost és que es succeirà a zona molt poblada. Ara us passo aquesta animació, això és com es veu un eclipsi de sol des de l'espai. Mireu, és el del 2017 als Estats Units, mireu l'ombra, ara torna a passar, en bucle. Això que es projecta aquí, que ara passarà, a veure si l'enganxem, això, és l'ombra de la lluna. És el lloc on t'has de situar si volies veure un eclipsi total de sol, això són els Estats Units, doncs passa per aquí, pel mig dels Estats Units, ara tornarà a passar. Per tant, localització. Si tu vols veure un eclipsi total de sol, t'has de preparar molt bé la logística per anar en aquell lloc, el dia i l'hora, i el lloc correcte. I això és el que fa de l'eclipsi del 12 d'agost, que després hi anem tan especial, perquè no cal pràcticament moure's de casa. Després hi tornarem. Eclipsis de sol. Ara, eclipsis de lluna, perquè vegeu la diferència. A l'eclipsi de lluna, el gràfic, després els veureu junts, els gràfics per poder-los comparar, és diferent. L'alineació en aquest cas és sol, terra, lluna. En l'eclipsi de sol, que després el tornem a veure, recordeu que era Sol, Lluna, aquí, Terra, de manera que des de la Terra la Lluna ens tapava el Sol. Aquí estan així. Vol dir que el que passarà és que és la Terra la que oculta la llum, que il·lumina la Lluna. Veieu? Aquí el Sol il·lumina la Terra i pel darrere la Terra projecta un con d'ombra, el con d'ombra, flap, que tapa a la Lluna. De manera que la Lluna, que no està il·luminada per la llum del Sol, la veiem plena, superxula, il·luminada, pum, deixa d'estar il·luminada perquè no li arriba llum del Sol, perquè la Terra és la que tapa aquesta llum del Sol. Això és un eclipsi de Lluna. Hi ha una diferència molt important que ja es veu aquí. Hem dit que, ui, que difícil que és anar a veure un eclipsi total de Sol, perquè t'has de situar en el punt de la Terra just. Els eclipsis de Lluna estan tirats, facilíssims de veure. Només cal que et situïs en qualsevol lloc de la part de la Terra on és de nit. Qualsevol, mireu aquest dibuix. Jo puc ser aquí, a Sud-àfrica, puc ser aquí, a Egipte, puc ser més allà, perquè aquí només estem veient una part, puc estar a l'Índia o puc estar al Japó, segurament, a la Xina. Mentre sigui de nit, veuré aquest eclipsi de Lluna, el veuré. Per tant, els eclipsis de Lluna són molt fàcils de veure, molt. Només cal que et coincideixi que sigui de nit, allà on tu et siguis situat. És una diferència, òbviament, molt important. Això és una fotografia de com veiem els eclipsis de Lluna. La Lluna sempre és plena, després veurem per què, no us preocupeu. I la Lluna i, oi, comença a estar mossegada, també. Oi, qui està mossegant? Qui està mossegant la Lluna? L'ombra de la Terra. No és un objecte que estigui passant per davant, tira enrere. És l'ombra de la Terra, és la Lluna que està entrant, la Lluna es mou així, tucu-tucu-tuc, i comença a entrar dins de la part fosca, dins d'aquesta part, on no hi ha llum del Sol que arribi. I això és el que li provoca, que es vagi tapant, 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 fins al moment clímax, culminant, que és el moment de la totalitat, on la Lluna no desapareix. Tot i que la Lluna se situa aquí, al darrere de la Terra, i no li arriba llum del Sol, la veiem en el cel amb una llum molt feble, de color vermell, xulíssim, molt bonic. Pregunta, qui està il·luminant la Lluna? Si no li arriba, tiro enrere, si no li arriba llum del Sol, si la Terra oculta totalment el Sol, qui trons està il·luminant la Lluna de color vermell? Perquè pot veure. Resposta, la Terra. La Terra. El que passa és que aquesta llum del Sol que arriba, aquí tenim l'atmosfera, i part d'aquesta llum, l'atmosfera la il·lumina i fa que part d'aquesta llum s'esmicoli i arribi. No hauria d'arribar, però arriba, i és la nostra atmosfera que està il·luminant tènuament, feblement la Lluna, i és una Lluna de sang. És una Lluna molt bonica, de color vermell, molt tènua, molt feble, però clarament visible. Això és un eclipsi de Lluna. Aquí tenim les diferències, val? Aquí us he posat l'eclipsi de Sol, l'eclipsi de Lluna. L'alineació és totalment diferent. Sol, Lluna, Terra, Sol, Terra, Lluna. Molt difícil de veure, perquè t'has de situar en aquest punt, molt fàcil de veure, perquè et pots situar en qualsevol d'aquests punts, val? Super espectacular, tremendo, bonic, molt bonic. Però això és, ja ho sé, us estic venent el producte, del 12 d'agost. Molt bé, següent cosa, aquesta costa una miqueta més, però a veure si me'n surto a explicar-ho d'una manera simple. Atenció, sempre que hi ha un eclipsi total de Sol, sempre que hi ha un eclipsi, la Lluna està en fase nova. Sempre. Sempre que hi ha un eclipsi de Lluna, la Lluna està en fase total. Sempre. Què vol dir això? Mireu, tiro un moment enrere. Us he dit, sempre que hi ha un eclipsi de Sol, això és un eclipsi de Sol, la Lluna està nova. Clar, perquè l'alineació és aquesta. Vol dir que si ens situem aquí, per veure l'eclipsi total, no veiem la Lluna, és de dia. La Lluna no està il·luminada, és Lluna nova, és la definició de Lluna nova. La part de la Lluna que està il·luminada és la part no visible des de la Terra. Mai no veiem des de la Terra. I la part que veiem des de la Terra està fosca perquè el Sol no l'està il·luminant. Per tant, sempre que hi ha un eclipsi de Sol, la Lluna està en fase nova, exactament en fase nova. Sempre que hi ha un eclipsi de Lluna, sempre, la Lluna està en fase plena, sempre, perquè, clar, tota aquesta part d'aquí, la cara visible de la Lluna, si no fos perquè la Terra l'oculta, que ara anirem, està il·luminada pel Sol. Abans que la Lluna entri dins del con, la veiem plena. Sempre. En un eclipsi de Lluna, la lluna sempre està en fase plena. Aquí es veu geomètricament. Però dius, un moment, i llavors, com és que si llunes plenes i llunes noves en tenim cada mes? Cada 28 dies, cada 29 dies, tenim una fase completa de la lluna, un quart creixent, un quart minvant, una lluna nova i una lluna plena. Com és que cada mes no veiem dos eclipsis, un de lluna i un de sol? Perquè mireu, normalment, l'òrbita de la lluna respecte a l'òrbita de la Terra al voltant del Sol està una mica inclinada. No estan en la mateixa taula, no estan així a la mateixa taula, sinó que la lluna al voltant de la Terra es mou una mica inclinada, així. De manera que una lluna plena, típica, el con d'ombra que projectarà la Terra no la taparà, passarà per aquí. No acabarà la lluna de situar-se dins del con d'ombra. Passarà per sota o per sobre del con d'ombra i serà una lluna plena normal, sense eclipsi. I aquí igual, a ple dia tindrem una lluna nova, però la lluna nova fallarà, no arribarà a ocultar el sol, passarà per sota del sol o per sobre del sol, només que no la veurem perquè és de dia. Això és el que passa cada mes quan diem no hi ha lluna, i tant que hi ha lluna, sempre, ara sempre hi ha lluna, només que està en fase nova, no la veiem, està en ple dia i està passant per sota o per sobre del sol. I quan hi ha un eclipsi, resulta que quan hi ha un eclipsi, en aquell moment coincideix. I això és molt més rar, per això només passa dos cops a l'any. Però recordeu, i per això veureu que és molt important el 12-2, però una altra cosa que us explicaré, que és espectacle total. Sempre que hi ha un eclipsi de sol, lluna nova. Sempre que hi ha un eclipsi de lluna, lluna plena. Molt bé, aquí tenim. Ara aquí tenim, si voleu veure-ho així junt, els solars, els lunars, alineació. Sol, lluna, terra, els lunars és sol, terra, lluna. Fase de la lluna, nova, plena, sempre. Visibilitat, com de difícils, molt difícil veure'ls, els de sol. Molt limitada només als llocs concrets que us he explicat. Els de lluna, molt facilots, des de tota l'hemisferi de la Terra que sigui de nit. Va? Que això és una mica el resum. Val, vista això, 12 d'agost. 12 d'agost d'enguany. Aquest és el recorregut que tindrà la totalitat, la part total de l'eclipsi del 12 d'agost. Tremendo, perquè clar, us deia, són molt difícils d'anar-los a veure. A l'Antàrtida, al mig de l'oceà Pacífic, al mig de, a continents, o fins i tot, de vegades, en continents poc poblats, o en llocs amb poques infraestructures de comunicació per anar-les a veure. Però mireu el del 12 d'agost. El del 12 d'agost vindrà de Groenlàndia, el tram no estarà gaire content, vindrà de Groenlàndia, tocarà una mica Islàndia, baixarà per l'Atlàntic, a veure qui té ànims d'anar-se en un vaixell a l'Atlàntic Nord, no? A veure aquest eclipsi, i atenció, aquí està la cosa xula, entra a la península Ibèrica i travessa tota la península Ibèrica des del nord fins al nord-est fins als Balears. Aquest és l'eclipsi. Què vol dir això? Que el món, com jo vaig fer el 2017, que vaig dir, un eclipsi total de sol als Estats Units. Nenes, hi hem d'anar, perquè són els Estats Units. El vol, home, el vol no és barat, però vull dir que no és al mig de l'Àfrica. Són els Estats Units, tenim maneres d'anar-hi, hi ha infraestructures, com la Lídia Heredia, el que va retransmetre l'any 2024, que ella el va fer des de la costa est dels Estats Units. Doncs aquí el món dirà, oh, mireu, tenim un eclipsi total de sol en llocs on s'hi pot anar. En llocs on hi ha aeroports, on hi ha turisme, on hi ha infraestructura, on hi ha hotels, on hi ha bon clima. 12 d'agost és punta del turisme. Espanya, l'any passat va ser declarada segon destí turístic del món, per darrere de França. Era tercer, per darrere dels Estats Units com a segon, Espanya era el segon del món com a destí turístic, 12 d'agost a més a més. Ara som un visitant, no sé, dels Estats Units, aquests que els agrada anar a veure eclipsis amb la família. I dius, ah, que xulo, on aniré a veure'l? Va, a Groenlàndia? No em ve de gust. Home, si som molt aventurers, sí, però tinc problema o perill de núvols. No, jo vull veure l'eclipsi total. Val, descartat. Islàndia. Ah, a més és en una part d'Islàndia. A més, ostres, Islàndia té perill també de núvols. No ho sé, a un mes, ostres, la península Ibèrica. Oh, No està mal, eh? Per clima, per cultura, per història, per situació... I dins de la península Ibèrica, a on? A on aniré? A on anireu? Ostres! Tarragona, Tàrraco, ciutat romana. Increïble. Increïble. Tarragona, no ara, deixem de bromes, Tarragona té una oportunitat històrica, jo diria única, de sumar història i ciència i espectacle. Si ho munten bé, espero que ho sàpiguen, que els meus conciutadans ho sàpiguen muntar bé, i els ajudaré en tot el que els hagi d'ajudar, això és espectacular, sumar aquestes coses. Castelló de la Plana, València, Lleida, Terres de l'Ebre. Mireu què passa, companys. Jo sóc de Tarragona i a més tinc casa a Falset, al Priorat. Conec bastant el que el sud de Catalunya sempre ha pensat del nord de Catalunya i de la zona metropolitana de Barcelona especialment. I sempre tenim la sensació de ser els lletjos. El sud de Catalunya sempre. És com, tenim aquí també d'infraestructures i tenim les nuclears, en fi, sempre hi ha hagut merder d'aquest, no? Tenim un espectacle mundial que deix fora la zona metropolitana de Barcelona. I beneficia a tota la part aquesta del sud del país, incloent Ponent, però Ponent a partir just de Lleida, molt poc, eh? A partir de Lleida, nord del País Valencià, les Illes. Em van demanar de fer una presentació d'això l'any passat a la presidenta de la Diputació de Tarragona. I li vaig explicar això i dades més estadístiques de què significa un eclipsi. I li vaig, el títol de la meva presentació era "Ens ha tocat la grossa". Ens ha tocat la grossa. És a dir, el territori, ostres, s'ha de posar bonic. Hem de saber explicar, hem de saber treure pit a la gent que vingui a veure aquest eclipsi. Ensenyar-los Catalunya. Ensenyar-los la Catalunya del territori, la Catalunya de la història, de la cultura, de la natura, de la gastronomia, de l'enologia. Ostres, millor si sabem sumar tot això. Estarem a les portades, vindran periodistes de tot el món. No només aquí, que consti que és tota aquesta part, per tant, també tenim Aragó, també tenim Castella i Lleó, també tenim Cantàbria, evidentment, i tot això es distribuiran, però molts triaran la Mediterrània per tema de clima, per tema d'infraestructures, perquè poden sumar amb altres coses, perquè hi ha Port Aventura, jo què sé, ja sabeu, moltes coses. Val. Quant durarà tot això, la festa i els horaris? Mireu, l'eclipsi començarà el 12 d'agost a dos quarts, aproximadament, a dos quarts de vuit del vespre. La part parcial, aquí també, Arenys també, és la part en què la lluna comença a mossegar el sol, aquella part que dura una hora, aproximadament. Si t'has posat en lloc correcte, això, Tarragona, Terres de l'Ebre, bla, 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 la totalitat és a dos quarts de nou. Per tant, el sol anirà molt baixet sobre l'horitzó. Quedarà només mitja hora perquè el sol s'oculti, serà el vespre, només quedarà mitja hora. Això té una part molt positiva i una part no tan positiva. La part molt positiva és que al tenir el sol baix podrem fer fotografies o imatge mental veient-ho en directe espectaculars, on hi haurà un sol ocultat en un paisatge. Quan tenim un eclipsi total de sol a dalt de tot, com el que jo vaig veure als Estats Units, que eren les 11 del migdia, el sol el tens aquí dalt i tu captes i mires el sol, però no pots mirar res més, estàs mirant amunt. En aquest el sol el tindrem molt baix, estarem veient el sol ocultat en paisatge, ja sigui paisatge urbà, o muntanya, o boscos, el que sigui. Per tant, aquesta és la part més xula. La part no tan xula és que no valdrà a qualsevol lloc. Direm, on vols anar, Joan Anton, a veure l'eclipsi? Jo crec que el veuré des d'Amposta. Ja, però des de quin lloc d'Amposta? Home, no ho sé encara. Espavila't, perquè com que el sol anirà molt baix, no sigui que busquis un lloc on hi hagi un edifici, on hi hagi arbres, on hi hagi una muntanya que t'ho tapi i et perdis l'eclipsi de sol. Per això, en aquest eclipsi de sol, és tan important planificar bé. I disculpeu que faci la publicitat. Això són algunes de les imatges de pàgines del meu llibre. Per cada localitat de Catalunya, capitals de comarca, de Catalunya, del País Valencià i de les Illes, horaris, si es taparà del tot o no, com d'alt anirà el sol. Molt important planificar-ho, No podeu improvisar. Tots aquells que vulgueu anar a veure aquest eclipsi, no val agafar el cotxe el dia 12 i dir, ah, perquè podeu quedar primer enganxats a les carreteres. Va? I després arribar al lloc que vosaltres teniu planificat i no saber exactament en quin lloc, perquè teniu... I recordeu que la part de la tortellat dura un minut i mig, entre 30 segons, 15 segons, depèn del lloc on... És que no pots anar a la tuntum, s'ha de planificar. Va? Per exemple, aquí he posat l'exemple de Tarragona. La ciutat de Tarragona, un minut. La part de la totalitat, un minut. Això serà una fotografia d'algunes d'aquestes famoses que hi ha, del que us deia el sol, com que anirà baix, permetrà coses com aquestes. Permetrà fotografies, però també visuals. No, no cal que aneu amb càmera, sinó l'espectacle visual serà una ocultació del sol amb un skyline, amb un paisatge, ja sigui natural, o ja siguin cases, o el que sigui, a diferència quan el sol va molt amunt. És la part positiva d'això. Molt important la protecció, el que us deia, eh? No us deixeu enredar per invents del TVO. És que abans ho fèiem, és que m'han dit que... Escolta'm, pagueu 2 o 3 euros. Però, i s'ha acabat, i aneu protegits tal com cap per veure això. Ens ha tocat la grossa. Anem a reflexionar una mica sobre tot això. Mireu, això són dades de turisme que vaig treure de fons del Patronat de Turisme de Tarragona. El Patronat de Tarragona té 2 destinacions turístiques mundials, que s'anomenen Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Són les 2 marques turístiques de Tarragona. Això és de l'any 25. A l'any 25 es van rebre, durant tot l'any, 21,5 milions de pernoctacions a Tarragona, de turisme. 21,5 milions, durant tot l'any, però la major part concentrats a l'estiu. Això és 12 d'agost, punta del turisme a tota la península i a Catalunya. Tindrem els milions de visitants que ens visiten cada any i addicionalment els milions que vindran, que no vindrien aquell any però que vindran per veure l'eclipsi. I a més, estareu vosaltres. Estareu, sí, estareu els companys, els catalans, que vivim, jo visc a Sant Cugat, que vivim a llocs on no tindrem eclipsi total i que voldrem viure l'eclipsi total, que agafarem el cotxe i baixarem cap al sud. Això és la grossa, en tots els sentits. És la grossa d'oportunitat i la grossa de petard. Vaya problema per gestionar. La Generalitat fa temps que hi treballa, fa temps que treballen. Protecció Civil, Mossos, Transport, Forestals, punta dels incendis. Segurament el Pla Alfa activat perquè és 12 d'agost. A on anirem a mirar l'eclipsi? De quina manera? Com ho planificarem? Quins queviures hem de portar al cotxe? Buah! S'han de preparar moltíssimes coses. No, val, no, no podeu badar, de debò ho dic. Vaig acabant. Això que veieu és una fotografia que s'hauria de posar en marxa, perquè és un petit vídeo, però no es posa, que dius, bueno, molt bé, eclipsi de sol. La Terra és l'únic que té eclipsis de sol? No. En principi, qualsevol planeta que tingui llunes, que tingui satèl·lits, pot tenir eclipsis de sol. El que passa que cap els té com la Terra. Perquè, per exemple, Mart, això és Mart, això és una fotografia real, feta per un dels robots que tenim a Mart, d'un eclipsi de sol. Aquest que veieu, aquesta roca, que veieu aquí així amorfa, és Phobos. Phobos és una de les 2 llunes que té Mart. Primera, no rodona. Segona, que és massa petita per ocultar el sol. Allò que dèiem, aquí tenim la casualitat de que la lluna és la mida justa, però aquí no. Per tant, si aneu a Mart, que sapigueu que eclipsi total de sol, no. Tindreu eclipsis parcials. Bueno, però no. Per tant, encara més raó per sentir-se afortunat. Val? Això és una imatge de com es deu veure un eclipsi, és un dibuix, això és una il·lustració, de com es deu veure un eclipsi total de sol des de la lluna. Vull acabar amb el següent, mireu. Tot això que us he dit pot semblar molt de màrqueting. Us puc assegurar que no és màrqueting, és la realitat. Heu de viure un eclipsi de sol. Dius, és que no podré el del 12 d'agost, no podré perquè no em va bé. La tinc dentista. No sé, o no me la vull jugar, no hi ha cap problema, evidentment, decidiu el que sigui, no? I a més en un món tan de comunicació el podreu també seguir per internet. No hi ha res com viure-ho en persona, val? No hi ha res com viure-ho en persona. És cert que després pots viatjar, és cert que després pots anar com vaig fer jo el 2017 i anar-te'n a aprofitar, i sí, que ens ha tocat la grossa, grossa, perquè mireu, 2026, eclipsi total de sol, Península Ibèrica, Catalunya. 2027, això no havia passat mai, 2027, eclipsi total de sol al sud d'Espanya, nord d'Àfrica. Per tots aquells interessats, que sapigueu que l'eclipsi, que crec que és el 10 d'agost del 2027, l'eclipsi total de sol passarà per sobre dels temples de Luxor. Fa anys que no queda res per vendre. És a dir, fins i tot amb un company hem vist de pagar-li a algú que agafi, ens posi una barca al mig del Nil. Impossible. Impossible, o a preus, que jo ni boig, no aniré a veure aquest eclipsi. 2027. 2028, un altre eclipsi anular, d'aquests que la Lluna no arriba a cobrir del tot el Sol, però deixa un anell molt xulo, que entrarà per Espanya, pel sud, i arribarà a Catalunya. Mai no hi ha precedents d'això, 3 anys seguits. 3 anys seguits. 2026, 2027, 2028. Per tant, tenim oportunitat de gaudir de tot això. I després vull compartir amb vosaltres un truc. Sou els primers als quals els dic. Mentira, però és igual. Els primers als quals els dic. Mireu, si dèiem, és molt important que sapigueu el lloc on l'anireu a veure, perquè no podeu córrer el risc de quedar-vos bloquejats a les carreteres. Penseu que el dels Estats Units, nosaltres vàrem trigar 10 hores a fer 150 quilòmetres. Estem parlant de carreteres d'aquelles grosses nord-americanes. Aquí no les tenim, aquestes carreteres tan grosses, eh? No podeu, heu de preparar-ho bé, això. Però dius, ah, però com ho puc preparar bé, això? Perquè sí, espero que això us ajudi. Però el lloc concret de Falset, el lloc concret d'Amposta, o de Tarragona, on voleu anar-lo a veure, com ho sabreu? La meva recomanació, quan quedin un 2 mesos, perquè ara els agafareu amb els pixats al ventre, si em permeteu, truqueu, us poseu en contacte amb el municipi, amb l'Ajuntament, que vosaltres hagueu pensat anar-ho a veure. Perquè aquell Ajuntament o aquell lloc us lligui amb més coses. Feia agricultura, enologia, gastronomia, vulgueu fer excursions, vulgueu passar uns dies allà, no sé, que us lligui bé. Truqueu, contacteu l'Ajuntament i li demaneu, heu habilitat o habilitareu miradors, és a dir, us n'ocupareu vosaltres, Ajuntament, de guiar-nos als visitants cap a llocs on segur que des d'allà es veu l'eclipsi perquè no hi ha obstacles, posareu pàrquings, facilitareu l'accés. Ara no ho feu perquè, pobrets, van absolutament ultrapassats i aniran ultrapassats. Primera recomanació. Segona recomanació, aquí ve el truc. Segona recomanació. El dia 29 d'abril, el Sol ocuparà amb el cel exactament la mateixa posició que ocuparà el 12 d'agost. Per tant, si no podeu el 28 no passa res, ho podeu fer ahir el 29, ho podeu fer el 28 o el 27 o l'1 de maig o el 2 de maig, és a dir, durant aquells dies, eh? Durant aquells dies feu l'experiment, aneu a aquell lloc que havíeu pensat, en posta, i busqueu un lloc al vespre a 9:15, que veieu el Sol. Si veieu el Sol a 9:15 el 29 d'abril, veureu el Sol des d'aquell lloc durant l'eclipsi del 12 d'agost. Per tant, aquest és un truc molt xulo per poder practicar. Fins i tot quan algú m'ha dit, home, però jo igual no em podré desplaçar, però tinc família, doncs que ho miri la família. Ho miri la família. A veure des de quin lloc veiem el Sol a 9:15 del vespre del 29, i si no podeu el 29, per aquelles dates. Vale? Això és el que ens ve a sobre el 12 d'agost. En parlarem molt per mitjans de comunicació, és una oportunitat única, l'hem de gaudir, només hem de creuar els dits i esperar que la meteo ens acompanyi. No em vejo per res a les dones sense homes del temps, perquè tindran una pressió tremenda. Ja els hi posem pressió d'habitual, però aquí els hi posarem malauradament molta pressió, perquè estarem tots molt pendents de la meteo. Hi haurà molta gent que es desplaçarà en l'últim instant. Mireu, hi ha un estat dels Estats Units, el menys poblat dels Estats Units, és l'estat de Wyoming. L'estat de Wyoming passava l'eclipsi del 2017. Doncs, per tema de nuvolositat, aquell estat que s'havia preparat amb el que podia preparar-se, va rebre el traspàs que traspassaven l'estat, 180.000 vehicles, de manera implanificada. No es podia haver previst, perquè hi havia núvols i la gent en massa va decidir traslladar-se i aquell estat va ser travessat per 180.000 vehicles que van col·lapsar totalment l'estat menys poblat dels Estats Units. Això pot passar aquí. Afortunadament, us deia, les autoritats estan treballant, tots ajudarem, i l'últim missatge que us volia donar és hem de saber gaudir d'això amb orgull i civisme. tindrem el món pendent de nosaltres. El lloc on anem a veure, quan abandonem, hem de deixar-lo exactament com el vàrem trobar. Molt important. I hem de respectar coses com la propietat privada, l'espai natural, no podem envair de qualsevol manera els boscos, i, sisplau, intentem educar els nostres fills i els nostres nets i a la gent de les mesures de precaució. Mesures de precaució per veure l'eclipsi. I que tampoc ningú no es jugui la vida a fer l'última fotografia de la seva vida perquè ho aconseguirà. Que és aquella última fotografia des d'un penya-segat penjat en una mà per captar... A veure, no ho sé, vale? Hem de ser... Tindrem tot el món pendent. Vale? És una gran oportunitat per demostrar els valors que tenim als nostres pobles, etc. Ja ho sabeu, espero que us hagueu reservat, us agraeixo molt l'atenció i ja en parlarem molt. Gràcies.
Gràcies, molt present. Per si no coneixes, hi ha un relat de l'Augusto Monterroso que es diu L'Eclipse.
No el conec.
Doncs te'l recomano perquè és una versió absolutament a l'inrevés de l'episodi que has explicat de Colón.
Ah, sí?
I és una lliçó d'humilitat pels colonitzadors perquè es pensen que no, que els asteques no coneixien les eclipses.
No els coneixien totalment, igual que els...
És molt interessant.
Gràcies. Un
microrelat molt petit.
Gràcies.
Augusto Monterroso.
Merci.
Alguna altra consulta?
Allà crec que n'hi ha una, allà baix. Crec que n'hi ha.
Vull per tu. Molt bé, Joan Antoni. A veure, podries aconsellar els bisbats de Tortosa i de Tarragona que lloguin els campanars? Home, sí, ens has donat moltes possibilitats de llocs per anar.
Tens més preguntes o aquesta és l'última?
No, en tinc d'altres.
Vale, esperaré respondre-te
les. Sí, molt bé. Vale. Una altra. Tu on t'aniràs a mirar-la? Jo d'entrada et dic que estaré als Pics d'Urbión, a Sòria.
Ah, molt bé.
Sí?
Molt bé.
Pot ser un bon lloc, no?
Sí.
Eh que sí? Perquè he vist que passava molt
sí, pel
correcte.
Mig, eh? Molt bé.
Vale, en concret a Torrecilla, en Cameros. Però això ja és la Rioja.
Això ja a mi ja no...
No, però això és la Rioja. Però bueno, estaré per allà.
Molt bé.
Doncs això.
Val.
Si ens fos dir on t'estaràs, bé.
Sí.
I després l'altre.
No, no puc dir. No, a veure.
I després la recomanació dels bisbats.
Anem per la segona primer i després la primera, gràcies a tu. La segona, jo seré, us ho dic sincerament, seré molt curós i penso que la divulgació científica ha de ser molt curosa d'assenyalar determinats llocs. Vale? Primera perquè probablement en tenim molts, després perquè crec que seria una irresponsabilitat dirigir a gent dient que aquell és el millor lloc des del punt de vista de massificació i tal. Hi haurà molts llocs. On seré jo, on em portin els mitjans de comunicació. Sé que aquell dia treballaré, ho faré molt de gust, treballaré amb l'Eclipsi, on em portin els mitjans d'aquest país, que són els que col·laboro, jo aniré. Però encara no ho tenim definit. Sobre el primer punt que comentaves, jo molta relació allà no en tinc, diríem. Per tant, no sé si em farien gaire cas, però que sàpigues que hi ha una cosa que se li ha començat a donar toms, i per exemple, dic jo, des de la Capona és el nom que li donem a Tarragona a la campana de la catedral, des de dalt de la torre de la Capona, i ara ve una visió de l'eclipsi tremenda, tremenda. Si no volen llogar-ho a TV3, que no ho lloguin, però que s'hi posin ells, no? No ho sé, perquè tindran una visió tremenda. Bueno, és un lloc, jo penso que els llocs elevats seran molt cotitzats, però és un lloc per posar-hi càmeres, justament és un lloc per fer-hi retransmissions. Sí.
Hola, bon vespre. Gràcies per la...
Ah, ja et veig.
Gràcies per la conferència. Sempre t'escoltem al suplement.
Gràcies.
Als matins i sempre és molt interessant. I això també ho has explicat diverses vegades, però sempre val molt la pena tornar-te a escoltar. Jo el que volia saber és el tema de l'horari, perquè l'horari que és el del meridià de Greenwich, horari d'estiu, horari d'hivern, i si no canvien l'horari d'hivern per... aquesta primavera, clar, l'horari és important.
Correcte. Gràcies per la pregunta. L'horari que us he posat és l'horari oficial català tal com l'entenem fins ara, és a dir, amb horari d'estiu. L'horari que ens marquen els rellotges i continuem fent el canvi d'horari d'estiu. Sabeu que aquest canvi d'horari és molt discutit. De fet, no només és discutit, sinó que hi ha una resolució del, no sé si del Parlament Europeu, penso que sí, de fa uns anys, d'abandonar aquest canvi d'horari, perquè ja no reporta, ans al contrari, no només no reporta un benefici econòmic substancial, sinó que científicament està comprovat que reporta molts problemes de salut. Molts problemes de salut, eh? Perquè ens afecta el cicle vital i, bueno, no vull entrar, vaig dedicar justament un programa de Catalunya Ràdio per explicar-ho. Però no sé si aquest any hi haurà, jo penso que encara mantindran aquest canvi. Per tant, els horaris que us he posat són si mantenim el canvi d'estiu. Per tant, aquestes dues hores que portarem de diferència amb la Maria de Greenwich durant l'estiu. Aquest és l'horari. Com que el sol i la llum i els astres no en volen saber res de les nostres definicions, si nosaltres canviem les definicions, l'eclipsi passarà exactament al mateix moment, però els nostres rellotges marcaran una hora diferent. Haurem d'estar pendents de si realment s'anul·la aquest canvi d'estiu. D'entrada, jo considero que no s'anul·li i, per tant, funcionem com funcionàvem l'any passat. Ja veurem què passa.
Hola, bona tarda.
Hola.
Jo m'he quedat amb les ganes de saber allò que hi ha algú allà fora. No n'hem parlat.
On està la Mercè? Mercè, no et veig. Bueno, hola Mercè. No, hi ha algú allà fora. Aquest és un títol d'una de les meves conferències. No recordo si qui l'he fet aquesta, hi ha algú allà fora. No sé. Va, us faré. D'acord. No vull ser dolent. Aquest és l'anterior llibre, el que vaig escriure l'any passat, i he donat la conferència tot aquest any passat, bàsicament la conferència que m'han demanat a les aules, és hi ha algú allà fora. Aquesta és la gran pregunta que té la humanitat avui. És la que tots volem respondre, no? La vida és una prioritat en exclusiva de la Terra. Jo sóc el primer que pagaria per saber-ho, però no ho sabem. No feu cas de les sopars de duro, històries aquestes que diuen que si tenim ETs congelats a no sé on, no hi ha absolutament res, ja voldria jo, no hi ha res. Però estem cercant vida de manera intensa. Estem cercant vida bàsica, microorganismes. Aquí ara quan sortiu, bueno, ara serà fosc, però quan sortim veiem pues, ocells, veiem, no sé, algun mosquit de vegades en quan, quan fa calor, veiem gats, veiem persones, però en realitat el que domina aquest planeta és allò que no veiem, els bacteris. Això és el gran dominador del planeta. No sé si us agrada de saber que un cos humà com el vostre té uns 40 bilions de cèl·lules més, 40 bilions més de cèl·lules de bacteris. És a dir, un humà és mig humà i mig bacteri. Tremendo. Els hem subcontractat feinetes que a nosaltres ens agrada fer, de neteja. Neteja dels budells, neteja de la pell, neteja de la boca. Sense aquests bacteris estaríem morts. Per què us explico això? Perquè quan anem a buscar vida fora, el sentit comú ens diu que la vida que potser, ja veurem, abundarà més és aquesta, la vida bàsica. Bueno, bàsica no vol dir que sigui fàcil, és tremendament complexa, però tot i això, dins de l'escala de la vida, la complexitat és menor que la d'un animal i menor que la d'una persona. Val? Això és la cerca de vida bàsica, l'estem fent a Mart, bàsicament a Mart. Tenim males notícies perquè, no només per això de Mart, tenim a Trump manant als Estats Units, ha presentat una proposta de reducció del pressupost de la NASA de la meitat de pressupost, això significa l'acomiadament del terç de la plantilla de la NASA. No hi ha precedents, mai que el president americà havia en un únic any reduït tant el pressupost, però la bona notícia dins de la mala notícia és que fa 4 dies el Congrés i el Senat li han tombat aquesta reducció de pressupost al Trump i li han dit ni parlar-ne perquè perjudica molt el país i han conservat el mateix pressupost que l'any passat com a mínim. Per tant, no hi haurà necessitat de fer acomiadaments, però aquesta cerca de vida a Mart ha quedat penalitzada, ha quedat molt tocada. Hem de veure com ho farem. Estem cercant vida bàsica passada. Creiem que avui Mart no té vida, però potser la va tenir quan tenia aigua, perquè Mart sabem que tenia rius i llacs d'aigua líquida fa milers de milions d'anys. Búsqueda de vida bàsica. Però després el premi gros és buscar-los amb ells. Buscar vida intel·ligent, buscar civilitzacions. I això ho estem fent també. Jo us ho explicaré, perquè hi ha, aquí hi ha molta tega, no tindria tampoc temps de fer-ho ara. Però hi ha molt, molt xulo tot el que és històricament el que s'ha fet i el que s'està fent per intentar respondre a la pregunta si hi ha algú més allà fora. Els senyals que estem enviant, i us guardo una sorpresa, és que si us ho dic tot ara, no té cas, però us guardo una sorpresa que alguns de vosaltres segurament ja sabeu, els que us agrada més aquestes coses, que quan us ho expliqui us diré un senyal que es va rebre el 15 d'agost de l'any 1977. Això és científic. Però això us ho explicaré, això us ho explicaré el dia que vingui. Ja us anticipo que no són ells. Ja us anticipo que no són ells, però és un senyal que ens ha fet somiar i ens ha fet tenir l'esperança de que algun dia seran ells, de que algun dia, i jo estic convençut, captarem un senyal que sí o sí ens digui que no hem estat sols. Això que us estic dient i que sembla ciència-ficció, torno a dir, ja us ho explicaré millor, eh? Però que sapigueu que hi ha un protocol de les Nacions Unides definit pel dia en què això passi. És un protocol públic, eh? Podeu buscar-lo i el trobareu. No podem deixar que això passi de qualsevol manera, perquè passarà. I això és una revolució. El dia que rebem un senyal que de manera sí o sí ens digui que pertany a una civilització que potser ja no hi és, aquesta civilització, però és igual, el que ens interessa és respondre a la pregunta de la vida, no? Això és una revolució. Jo la vull viure, aquesta revolució. Ja la vull viure. I aquí estem, i aquí estem.
Volia fer-te una última pregunta.
Digues.
Que té a veure amb el teu interessant programa de ràdio.
Sí.
I la pregunta és la següent. Com és que fa servir com a nom del programa una idea totalment falsa?
Ah, molt bé. Superxula la pregunta. Gràcies per aquesta pregunta.
D'on ve
això? Vale, la Terra és plana. Sabeu que la secció del suplement es diu La Terra és plana. Ja fa 8 anys que funcionem. Jo havia conegut el Roger Escapa anteriorment, havíem col·laborat a Catalunya Ràdio i llavors amb ell l'anomenen director del suplement de Catalunya Ràdio. Em truquen i diu, Joan Anton, hauríem de fer una secció. Llavors ens veiem, pactem com ha de ser la secció i li hem de buscar un nom. I va el Roger Escapa, que consti que va al Roger Escapa, no jo, i diu, la podríem anomenar La Terra és plana. I a mi, jo estava menjant o bevent i m'ennuego, i se m'ha dit, què dius, Roger, què dius? Diu, sí, crec, i li vaig comprar la idea, eh? Diu, crec que és una bona manera de cridar l'atenció sobre la manca d'esperit crític que s'està generant a la societat on ens creiem la primera cosa que s'explica. I si juguem en aquesta paradoxa d'un programa científic, de base científica, rigorosa, però amb un nom provocador. I em va semblar una idea interessant i ens ha funcionat molt bé. I de fet ens permet explicar coses com aquestes, ens permet fer desafiar a la gent. Penseu que n'hi ha més de la que pensem, eh? N'hi ha més de la que... Si us expliqués la de comunicacions que rebo, que rebem en general i que rebo personal, sobre gent que em diu de tot i que pensa coses d'aquestes, us faríeu creus ple segle XXI. Per tant, ha estat per provocar preguntes com la teva i poder explicar justament això. Molt bé, gràcies.
Tornarem per acabar la conferència d'aquesta. Moltes gràcies.